Musicant.
De 9 minuts ens separen de la una. Esta primera quinzena d'agost se celebren les festes majors a molts pobles valencians. Avui en Musicants parlem d'estes i moltes altres qüestions. De fet, demà i després demà té lloc a Elx, una de les fites més importants del calendari festiu valencià, un esdeveniment reconegut a nivell mundial que de seguida aneu a conèixer. Isabel Ferrer, bon dia. Jo crec que els nostres oients ja saben de què parlem, eixe misteri d'Elx.
Bon dia, Ernest. Sí, el misteri d'Elx és un drama d'origen tardomedieval que és íntegrament cantat i narra l'assumpció de la Mare de Déu al cel. Entre moltíssimes altres coses, és un dels pocs espectacles d'aquest tipus que sabem que s'ha celebrat de forma continuada durant tots aquests segles.
La veritat és que vam tindre l'oportunitat de fer un programa allí a Elx i ens ho contaven i era increïble, clar, després de tants segles i sempre, pràcticament tots els anys, ja supera pràcticament aquest fet religiós al municipi. I aprofitant l'efemèride, sobre què parlarem avui al programa, Isabel?
Doncs mira, ara començarem ja fent una xicoteta confessió perquè, en principi, aprofitant el misteri d'Elx i que és la primera quinzena d'agost i se celebren les festes en molts llocs, la temàtica del programa volia acostar-se a la música de les festes simbòliques al País Valencià. Ja portem una colla de programes i era un aspecte que ens havia abordat des d'un principi. El problema ha estat que és impossible acotar sense deixar-nos res ni rellevant, ni perquè ja sabem que les festes són rellevants per a totes aquelles persones que les viuen, no? Sense deixar-nos res fora. Aleshores, el que farem serà acostar-nos a les festes simbòliques, però des del punt de vista de les agrupacions musicals que participen. També ens deixarem moltes coses fora, però bé, intentarem que no siguem massa.
La veritat és que parlar del poble valencià és parlar d'un poble amb un ADN fester per antonomàcia.
Sí, sí, musical també.
I musical també. Abans que continuem, què entendríem per música i per festa simbòlica, exactament?
Jo quan dic música i festa simbòlica m'estic referint a aquelles músiques que acostumen a sonar en un moment determinat del calendari, que normalment tenen una freqüència anual, i tenen un valor simbòlic per a la població. Per exemple, és el cas que hem comentat del Misteri d'Elx, però és una categoria on també entrarien les desfilades de falles, les marxes de processó, dins de cada processó, o els moros cristians. I dic en valor simbòlic per a distingir-les de les músiques de consum setmanal que podíem trobar en alguns establiments de lleure o les que escoltem nosaltres en dispositius electrònics.
Podríem dir que hi ha com tipologies de música i de festa simbòlica. Algun tipus de classificació que ens ajude un poc a endreçar tot això?
S'ha intentat, però la veritat és que no hi ha cap acord per a una classificació on càpiguen totes, perquè en són moltes, les músiques de caire simbòlic valencianes. El que sí que pareix que està prou acceptat és no classificar-les pel gènere musical, sinó per la funcionalitat que tenen dins de la festa. És a dir, ara posaré un exemple, el que estem escoltant és un pasodoble, que el pasodoble valencià, que és el que estem escoltant, és diferent del
completament diferent, sí, a la resta d'Espanya, diria.
De les altres zones peninsulars, i és un gènere musical, però que igual pot servir per a una despertar, que és una funcionalitat, que per a una desfilar cristiana. I l'ús que se'n fa moltes vegades és independent o diferent del que va pensar el compositor. L'ús l'escollim un poc els usuaris.
I si pensem en este simbolisme, a mi el primer que em ve al cap és la dolçaina i el tabal.
Sí, perquè la dolçaina i el tabal en si ells mateixa ja són un símbol que va unit a la festa valenciana. Però hem de dir que no sempre ha estat així, eh? Primer perquè algunes festes que avui en dia són simbòliques, com la moixeranga, en el seu moment no ho eren. I després també perquè la dolçaina i el tabal el que feien a tocar cançons de moda, com qualsevol altra agrupació, per exemple una xaranga, o la funció que avui farien dispositius això elèctrics o electrònics o algun altre tipus d'agrupació. O sigui que la dolçaina i el tabal sempre no han funcionat com avui els imaginem.
Podem pensar i imaginar que els dolçainers i tabalaters tindrien molta feina.
Sí, segurament no tanta com ells hagueren volgut, perquè el dolçainer i el tabaler eren una figura que procedia normalment dels estrats socials més baixos i que utilitzaven la música, com molts músics avui en dia, com un complement a la seua faena. Què volia dir això? Que tenien uns altres oficis, però que aquests altres oficis els havien de permetre una certa mobilitat per a dir, mira, avui no vaig a treballar perquè em vaig 4 dies a la festa de tal poble. Uh-huh. I moltes vegades també generava que foren família per a poder tindre un tipus de contracte que fora beneficiós i una
la
bona...
La flexibilitat.
Sí, i una bona
era,
entesa.
Era que el fill puga també anar-se'n amb son pare, no?
Sí, era l'antiga conciliació familiar, però d'una altra forma.
Tot queda a casa, podríem dir.
Sí, però tot queda a casa en els homes, eh? Les dones no anaven mai, perquè implicava mobilitat, implicava una sèrie de processos socials que, en principi, no estaven ben vistos. Uh-huh. De fet, també, en el passat, tenim indicis de que els dolçainers o els ministrils, alguns tipus d'aquests instruments, la professió principal estava lligada a materials poc nobles, sabaters, uh-huh, fusters, perquè eren els mateixos que feien servir per a fer els instruments. Aleshores, era com un tot en un.
Estava tot molt lligat.
Sí, estava lligat.
Una figura que segles després continua amenitzant moltes de les festes de carrer de la nostra geografia.
És sorprenent, però és així. Dic sorprenent perquè han aguantat molt bé el pas del temps, amb uns instruments prou senzills, i perquè han hagut també de sobreviure a la competència de les bandes, que en qüestions de carrer els han menjat molt, molt de territori.
I si parlem de casos paradigmàtics on també trobem la dolçaina i el tabal, a mi em venen al cap les albades.
L'alt comença molt content perquè l'afició no els perd.
Les albades és una forma del que hem convingut en anomenar cant valencià d'estil. En alguns casos és un tipus, però és una manera de dir-ho, eh? És una de forma popular i és un fenomen musical autòcton, no? que indica sobretot aquesta manera de cantar tan particular i que en l'antiguitat també feia referència a algunes formes per a ballar.
Este divendres estàvem a Bétera i el xiquet de Bétera, un dels millors cantaors en aquests moments del cant valencià d'estil, i parlaven d'aquesta tradició quasi mil·lenària.
Sí, és una manera de cantar que sembla ser, no ho sabem, el cant d'estil en algunes coses és prou misteriós, els uh-huh noms, l'ús d'alguns instruments, però sembla ser que són com una estilització, o sigui, un fet fer més bonic a les formes de cantar en els balls populars i en les rondes de quintos i de fadrins. Aleshores, va tindre com una primera etapa fundacional, molt lligat, en alguns casos, a l'òpera, aquesta manera de cantar tan espectacular, no?, que agrada tant i que te quedes un poc embobat mirant-ho. I després, el que passa és que tingué una època d'esplendor, perquè encara que a nosaltres ens sembla una mica estrany, quan va començar el mercat discogràfic, això estem parlant d'entre 1900 i 1920, alguns cantaors es feren molt, molt famosos.
Antic de ressò.
Sí, gravaren vídeos i va ser un fenomen que era una... arribar a ser pràcticament, no del tot, perquè tenia este toc tradicional, però cançó com de consum, igual com el flamenc o com el fado, o sigui que la gent ho escoltava normalment. Aleshores, els cantadors funcionaven doncs, com qualsevol artista avui en dia, que hi havia un tractant que feia un acord, aleshores ells quedaven tal dia, has de vindre a cantar a tal lloc, i acudien a cantar en una fusió, no? Ells venien del camp i acudien a cantar a València, doncs, això, a canvi de diners.
Ja, és a dir, parlem pràcticament d'actuacions.
Sí, són actuacions.
En tot cas, allà pels anys 20, la imatge dels cantaors d'estil, abillats com a llauradors de l'horta, actuant al cap i casal del regne, devia semblar molt atractiva per als urbanites, que erigien monuments fallers del tio Pep, lloaven la puresa de la tradició hortelana...
Sí, és que realment nosaltres ho pensem com una cosa prou tradicional, però en realitat era molt professionalitzada. No sé si ho heu escoltat abans, que hi ha també un versaor que va dir tantes versos, això és un fenomen prou curiós, i que, diguem que el cantaor ho arreplega i ho reprodueix cantat amb un virtuosisme vocal, amb unes tècniques i amb unes agrupacions que va darrere, tot el que és el vestuari, tot això estava molt preparat i està molt lluny igual de l'ideal este de puresa que pensem a vegades de la música tradicional, no? Sinó que era gent que es dedicava professionalment o semiprofessionalment a això, amb un entramatge això, molt allunyat de ser la imatge un poc que tenim, no? De ser de gent del camp que anava a cantar, perquè no, molt lluny d'això, i això també jo crec que ens ha de fer sentir orgullosos de el poder de transformar una cosa en
professional,
en professional, en un espectacle que agradava sobretot a la gent de València, a les classes benestants.
Però ara no estem sentint la dolçaina i el tabal, sinó un altre tipus d'agrupació.
Sí, estem escoltant guitarres i guitarrons que formen el que anomenem normalment una rondalla. La música tradicional i folklòrica valenciana se val quasi exclusivament de tres tipus instrumentals d'agrupacions: la rondalla, el duo dolçaina tabal i la banda de música. I dels tres diria que la rondalla és el més desconegut.
Isabel, i com ens podries definir a una rondalla?
Doncs és un grup integrat majoritàriament per instruments de corda polsada, però que no té una formació fixa, sinó que presenta multitud de varietats. El nucli principal, ja ho hem dit, són la guitarra i el guitarró. Guitarrós moltes vegades només n'hi ha un, que és més agut, és una guitarra més xicoteta. I en les més professionalitzades inclús podem escoltar bandúrries, que es toquen amb pua i fan la melodia, i instruments de percussió, que normalment són postissos, són castanyoles. Cal remarcar que en la majoria de casos els músics no són especialistes, sinó que són gent del poble que aprèn a tocar l'instrument per imitació d'algú que sap tocar un poc més que ells.
Jo al meu poble he conegut alguna rondalla i la veritat és que s'ha de dir, és gent que aprèn d'oïda, no sap les notes, però toca un autèntic virtuosisme.
Sí, i de fet és que fins i tot va haver un moment que alguns van veure també el filó un poc comercial i a principis de segle se posava molt de moda l'existència d'acadèmies que ensenyaven a ballar en tot el pack. Ensenyaven a ballar, ensenyaven també a tocar les postisses i tenien la seva pròpia rondalla. El que va passar és que amb l'arribada del franquisme, aquest tipus d'agrupacions, el règim se les va apropiar, la part de ballar passava a la secció femenina i la part de tocar passava a la part masculina, que era educació i descanso.
Clar, amb això ja s'ha marcat molt, no? S'ha deixat ahir. Potser per això no ens ha arribat, no ha tingut una transició, entre cometes, cap a aquest moment on puga ser apreciat i valorat.
És un tot, encara que continuaven també molta gent, però a nivell amateur és una cosa que la veritat és que ha quedat un poc en l'oblit i que no estaria de més que tornarem a repensar d'una altra forma.
I allò que estem sentint tota l'estona és cantar.
Sí, és que allò que veritablement, encara que les bandes han agafat molta volada en aquest sentit, el que més característica a la música valenciana i en general al Mediterrani és cantar. I algunes de les manifestacions musicals festives, les més rellevants, ja ho hem vist, inclouen cantar, com el cant d'estil. I no només les simbòliques, sinó que també les lligades a la quotidianitat, com els cants de treball o de bressol, que avui no els tractarem perquè se'ns queda fora de la temàtica. I voldria centrar-me en una, perquè n'hem d'escollir una, perquè ja en parla també del cant d'estil, que diria que és de les més desconegudes, que són les polifonies tradicionals religioses.
Perfecte. Explica'ns què és això de les polifonies tradicionals religioses.
Doncs és el que estem escoltant, són uns cants col·lectius que s'interpreten en festes simbòliques on canta més d'una persona i normalment tenen abundància d'ornaments, quan dic ornaments dic de girs de la veu, i no tenen massa rigidesa mètrica, és a dir, estan com fora del que anomenaríem compàs, no sé si ho esteu escoltant, que van un poc confluint, no?, en funció de la lletra. I les canta gent no professional, normalment sense acompanyament instrumental. Quan ne porten, com és el cas, és perquè és una referència per a no perdre un poc la entonació. Són litúrgics o paralitúrgics i, bueno, normalment en cada poble n'hi ha diferents i són indiferents, el tipus musical amb l'esdeveniment al que van lligat. Podem trobar aurores, podem trobar misteris, podem trobar gojos, arguinaldos... I, bueno, n'hi ha que canten tots a una veu, com sentim així, que tots més o menys homes i dones canten en el mateix to, i n'hi ha altres on existeixen unes veus, ara ho escoltarem, paral·leles.
Lugar de esta
si s'escolta, no? Que no només hi ha una veu, sinó que unes veus això, paral·leles que canten tots al mateix ritme, que això la paraula tècnica és homofonia, i van cantant a diferent altura. La gràcia, entre cometes, és que estos músics tampoc són professionals, sinó que és com, com un ornament que s'aprèn a fer amb el temps, a força d'anar fent tots els anys, i que dona una vivesa diferent a la música. Moltes vegades pensem que canten mal, però és la manera tradicional de cantar.
De com s'ha cantat sempre.
Sí, molt allunyada de com hem après després a cantar segons ens ha dit l'òpera o segons ens diuen alguns programes de televisió. I malauradament és una cosa que es feia per tradició oral i s'ha anat perdent, i avui dia en trobem molt, molt, molt poquetes.
Aquesta que estem escoltant en concret és La Bona, de la Vall d'Uixó. Estem ja arribant a la fi i encara no hem parlat de les bandes, se'ns enfadarà molta gent, Isabel.
Bueno, la aparició de les bandes al món cultural i festiu valencià és indiscutible per volum i quantitat.
Impossible no reconèixer esta marxa mora i traslladar-nos immediatament, no?, amb el pensament a les festes de moros i cristians de tants i tants pobles.
Sí, com esta marxa mora, o com és que tantíssimes altres esdeveniments musicals on participen les bandes, és que tot el món segurament té en el seu entorn alguna manifestació festiva que pot reconèixer, identificar i participar.
Isabel, jo crec que quasi podríem fer un dia un monogràfic d'eixes marxes, perquè estan dedicant-se i fent-se composicions monogràfiques o fetes a mida per al capità moro, el capità cristià, encomanades, i són autèntiques sinfonies. No sé, jo no sóc un expert, però
no,
en fi...
No, absolutament, hi ha concursos...
Peces impressionants.
Hi ha moviments, sobretot a l'entorn de la música dels monos i cristians, més que inclús de les falles, però és el que dius, eh? Podríem fer un monogràfic, perquè realment crec que moltes vegades no som conscients del valor a tots els nivells que tenen les bandes, que a vegades han sigut molt mal enteses. I bé, jo només afegir, perquè això mereixeria un monogràfic o més d'un.
I de fet han arribat a desfilar, no? Jo ho contem tots els anys en festes de moros i cristians, en eixe boato impressionant. 1.000 músics, 1.500 músics darrere del capità. És una cosa increïble.
Sí, sí, ens encanta.
Increïble.
Sí, per això que crec que és un fenomen que perquè continuï sent tan fascinant s'ha de fer un esforç doble, no? Per part de les societats musicals, per a poder adaptar-se a el que demanda la societat, i per part de la societat, no? Que jo crec que a vegades la gent no és conscient del volum de treball i de mobilització i de tot que demana que puguem això, no? Gaudir d'aquestes manifestacions en determinats moments del calendari.
Molt bé, queda ahí en el calaix aquesta petició, ja veurem si tindrem temps de poder fer aquest monogràfic, i com sempre acabem la secció amb una recomanació literària.
Sí, avui seran dos llibres que ens han ajudat a tractar este mes d'avui. Són de la mateixa col·lecció, estan editats per l'Institut València de la Música fa pocs anys. El primer s'anomena En clau de festa i l'ha escrit Frederic Oriol Abelló, i l'altre és La música tradicional valenciana, una aproximació etnomusicològica, escrita per Jordi Reix Bravo. Són llibres densos, però que val la pena tindre-los i llegir-los per a entendre el fenomen musical valencià.
Ahí queden. Moltes gràcies, Isabel Ferrer. Un goig escoltar-te totes les setmanes i omplir-nos d'eixa saviesa. Que rica, quanta riquesa hi ha en la nostra música, en la música valenciana. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dilluns dia. Més musicant. Últim minut de programa del RAS, 3 hores, amb parlar de tot, la veritat, un matí que se'ns ha passat volant, com sempre, i nosaltres tornem demà amb més qüestions, amb més temes d'interès. Els deixem, com sempre, amb Samaruc, primer amb el butlletí informatiu. Que passen un bon dilluns, bon dia.